Arriba el moment de parlar de ciència al Via Lliure i de fer-ho amb el doctor Salvador Massip. Què tal, Salvador? Com estàs?
Hola, bon dia a tothom.
Bon dia també a tu. El Salvador és... T'anava a dir molt bé i no m'has preguntat com estàs tu.
Perdona, com estàs tu?
Era com la resposta automàtica, saps?
Sí.
En fi, el Salvador és metge, científic i escriptor. Ja sabeu que va estar 9 anys treballant a l'Hospital Mount Sinai de Nova York. Sempre us ho expliquem. Dirigeix un grup de recerca sobre el càncer al Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester, al Regne Unit, i és autor de diversos llibres de ficció i de divulgació. Aquesta setmana, justament, us volem explicar que es publica un llibre de relats del qual ha fet d'editor juntament amb en Jordi de Manuel. Es diu Científics i lletraferits i és un recull de contes escrits per científics que també escriuen, que sou uns quants, eh?
Sí, que sembla que no, eh? Sembla que els científics no. Fem només ciència, no? Doncs n'hi ha molts que som escriptors i, de fet, aquest llibre, una cosa, és un projecte que vam començar amb en Jordi perquè volíem demostrar doncs, que som molts científics que escrivim de manera, diguem, professional i hem publicat llibres i novel·les i això és un recull de contes que són molt interessants, us hauríeu de mirar, perquè demostra que els científics de casa nostra també escriuen bé.
Però tu has escrit algun conte d'aquests o has fet d'editor?
Un d'ells és teu,
eh?
Un d'ells és meu i, a més, entre el Jordi i jo hem editat i hem reunit a tota la resta de científics.
Escolta'm, li donarem un cop d'ull, t'asseguro. Eh? Abans d'entrar en matèria, avui parlarem de les pròtesis biòniques, però abans d'entrar en matèria comentem aquesta notícia que, en fi, va sortir publicada a tots els diaris ahir, tot i que es va conèixer el dijous, perquè ve arrel de la publicació a la revista Cell d'aquesta investigació protagonitzada per Joan Massaguer i que obre la via per frenar la metàstasi al cervell. Tu que ets expert en càncer, Salvador, quina importància té aquesta troballa?
Té molta importància, és un pas més de tot el que és intentar descobrir com les cèl·lules del càncer donen metàstasi. Penseu que el 99% dels càncers, del motiu que realment acaben causant la mort a la persona és per les metàstasis, perquè s'escampen per tot arreu. Per tant, si trobéssim la forma de frenar això, l'impacte sanitari seria brutal.
Enorme. Clar, el que passa és que de moment han investigat dins del cervell la metàstasi, que no és el més habitual. O sigui, no és habitual que un càncer faci metàstasi aquí. Hi ha molts protectors, no?
Sí, exacte. Cada càncer dona metàstasis a un lloc i el cervell és un dels llocs que està més ben protegits, pel que es veu. El grup del doctor Massaguer porta molts anys investigant la metàstasi i, de fet, és un dels grups més potents a nivell internacional amb aquest tema. Per tant, el que estan fent és afegint cada cop més coneixement en això. Aquest és un descobriment important, està publicat, a més, en una revista important. Ara no crec que es tradueixi això immediatament amb un tractament, que és el que la gent potser espera i el que hem vist amb alguns dels titulars, i jo crec que és una dada més que tenim, una dada important de com les cèl·lules, un cop estan viatjant, les cèl·lules del càncer, un cop viatgen pel nostre cos, com s'intenten establir en un teixit que no és el seu, no? I això, un cop sapiguem quines són les proteïnes que l'ajuden a fer això, llavors quan podrem començar a pensar en dissenyar fàrmacs que les inhibeixin, i això és un pas més en aquest sentit.
Perquè per poder desenvolupar un fàrmac que ataqui, ells van descobrir per un costat que hi havia un enzim que protegia contra les cèl·lules canceroses, que és la plasmina. I després una molècula que feien servir aquelles cèl·lules que aconseguien saltar doncs, aquests controls per establir-se dins del cervell.
Sí, les espines, es diuen.
Ah, exacte. I la idea és atacar aquesta molècula.
Clar.
Per desenvolupar un fàrmac que ataqui aquesta molècula, o sigui, què? Pot ser molt llarg, aleshores?
Bueno, cada cop ho fem més ràpid, això. Abans es podia tardar dècades. Ara, en qüestió d'anys, segurament ho trobarem. Ara s'ha de trobar un anticòs específic que s'uneixi a aquesta proteïna. No és tan difícil. El que sí que és el problema és que, per l'experiència que tenim els últims 15 anys amb aquest tipus de teràpies, el que anomenem les teràpies dirigides, que són aquestes, com aquestes, que van específicament a bloquejar una sola proteïna, el que veiem és que normalment no funcionen tan bé com ens esperem, perquè sempre la cèl·lula cancerosa troba una manera de superar-ho, no? O sigui, que com més específic és el fàrmac que donem, més facilitat hi ha que hi hagin rebrots i resistències. Per tant, això fins que no comencem a provar-ho amb animals i tot això, jo crec que encara passarà temps per veure si aquesta o qualsevol altra de les dades que el laboratori del doctor Massaguer i altres laboratoris que treballen amb metàstasi han trobat, a veure quina d'elles o quina combinació d'elles pot ser la que ens acabi donant un fàrmac, que encara tardarem.
Perfecte. Ara sí que parlem de les pròtesis bióniques. A veure, parlem d'aquest tema perquè hi ha investigacions noves, interessants sobre el tema. Per la gent que no estigui posada a la matèria, pròtesis bióniques, parlem de cíborgs, no? De persones que són meitat humans, meitat màquines.
Bueno, això seria una mica l'extrem, no?, de les pròtesis.
N'hi ha, eh?
Sí, estem començant a anar cap aquí, no? Estem anant cap a veure cada cop més possibilitats d'afegir pròtesis als nostres cossos i per substituir les que no funcionen, per exemple. No? De fet, això fa molt temps que s'està estudiant. Quina és la manera de connectar una pròtesi al cos? Perquè, com sabeu, hi ha moltes pròtesis, veiem gent que ha perdut cama, un braç, una mà, i aquestes pròtesis que es connecten al cos d'alguna manera, però es mouen pels músculs, no estan realment connectades als nervis, no, el cervell no les pot controlar i tampoc transmeten cap mena d'informació pel que fa al tacte i tot això.
Tu no els, o sigui, amb el cervell no els pots donar ordre perquè es moguin d'una determinada manera, aquestes
no,
pròtesis?
Encara no, perquè no trobem la manera exacta de connectar-les en els nostres nervis. Però el que passa és que quan intentes connectar una pròtesi mecànica als nostres nervis, sempre hi ha problemes, perquè les connexions entre la cosa biològica, el nostre cos, i la cosa mecànica, que és la pròtesi, no funciona molt bé. És difícil. El rovellen, per exemple, les pròtesis, perquè l'entorn humit del cos humà fa que les pròtesis no puguin connectar-se bé en aquest sentit. Hi ha infeccions, hi ha molt risc d'infeccions. Per tant, hi ha molts obstacles que ens impedeixen anar cap aquí, no? Cap al que és la pròtesi totalment integrada al nostre cos.
Clar, no estem parlant de trasplantaments, no estem parlant d'algú que se li pugui trasplantar. De vegades s'han fet aquestes operacions que trasplantant una mà, per exemple.
Sí,
i aquí sí que poden connectar nervis, no?
Clar,
en
perquè
aquest
tot és biològic.
Tot és biològic. Estem parlant de màquina, o sigui,
clar. Imagineu-vos, per exemple, tots coneixeu l'Òscar Pistorius, no?
Sí, senyor.
L'atleta aquest que anava amb unes pròtesis de cama. Clar, portava unes pròtesis, corria i era un atleta i va participar als Jocs Olímpics, però les pròtesis no es movien, o sigui, eren una cosa que estava enganxada al seu cos, però el cos no es comunicava amb elles. Si poguéssim trobar la manera de que es poguessin comunicar, llavors tindríem la pròtesi perfecta, la que es mouria més o menys com la nostra, la nostra extremitat normal. Perquè la tècnica hi és, o sigui, hi ha pròtesis molt avançades, controlades per ordinador, que fan molts moviments normals, però els hi falta això, que poder parlar amb el cos humà.
Però, per exemple, parla'ns de l'exemple de Kevin Warwick. Mm-hmm. Aquest senyor se li va implantar un transmissor de ràdio al braç.
Sí, aquest és una de les persones que està més, diguéssim, a la frontera del que és el cíborgs, no? Està intentant connectar-se ell mateix a coses, a parts mecàniques. Es va posar un transmissor al ràdio, efectivament, i va també connectar-se a una xarxa electrònica als seus nervis del braç. I amb això podia controlar una mà, una pròtesi que estava a distància, a una altra punta, gràcies a un ordinador. El que va passar és que això va poder-ho fer durant uns dies, de fet, va portar implantada aquesta pròtesi, però de seguida va tenir complicacions d'infeccions i de rebuig. Per tant, això és un problema que segueix sent important.
Aquí la tecnologia... a Catalunya tenim un cíborg famós, que és el Neil Harbison.
Sí,
bé famós. A veure, tu surts al carrer i preguntes qui és Neil Harbison i molta gent et dirà que no el coneix, però se li han fet diverses entrevistes.
Sí,
és un cas molt interessant.
De fet, es diu que és el primer cíborg oficial, perquè se li ha permès sortir en el carnet d'identitat i en el passaport amb la foto, amb la càmera que porta enganxada al cap. Per si no ho sabeu, que el Neil és una persona que va néixer amb impossibilitat de distingir els colors, no pot distingir els colors, i el que té ara és una càmera connectada a la nuca amb un transmissor que transmet aquests colors, els transforma en sons. D'aquesta manera pot reconèixer fins a 360 colors diferents traduïts en sons que el seu cervell interpreta.
Ara molta gent està dient, sí, ja sé qui és aquest noi. Bé, ara parlem, clar, que això són exemples del que s'ha fet fins ara, però
són
ara parlem
aïllats,
de la novetat.
Sí, això és la notícia que volia comentar avui, bé relacionada amb això, seria, diguéssim, un pas més endavant. Això és un article que s'ha publicat a la revista Nature Communications i és un exemple de com seria això, de com podem transformar el pensament, o sigui, les nostres intencions, idees, en senyals elèctriques que puguin ser interpretades després per la pròtesi que sigui. Això és un experiment que es va fer amb micos. I el que van fer, van agafar un mico i el van connectar a una màquina que transformava la seva activitat cerebral en el que dèiem, en impulsos elèctrics. Era un mico que tenia 100 neurones connectades amb un xip que hi havia al cervell. Llavors el que feien és que transmetien aquesta informació que captava aquest xip a un segon mico, que estava sedat, estava adormit, i tenia uns electrodes connectats a la mèdula espinal, a la medul·la espinal. Eren 36 electrodes que transmetien aquesta informació, a través d'un ordinador, evidentment, que transmetia la informació del primer mico al segon. Llavors el que passava és que quan el primer mico intentava moure's, es movia el segon mico. O sigui, aquesta és la gràcia de l'experiment. Van fer el primer mico, el que tenia la connexió, aconseguia controlar un joystick que tenia el segon mico, el que estava dormit, amb un 98% d'èxit. O sigui, podia moure el joystick amb èxit, només pensant en moure el joystick.
Clar, això significa que es podria aplicar segons com. Però clar, hauria d'anar connectat a la medul·la espinal, hauria d'anar així, de cervell a medula per controlar els moviments d'un cos?
Segurament, perquè la medula és on, per on passen tots els nervis, tota la informació, seria el més fàcil, però no necessàriament, podríem connectar-ho a nervis perifèrics segurament també, sense problemes. Clar, la primera aplicació que se'ns ocorre amb això ràpidament és que una persona que té una lesió a la medula li podríem fer una mena de bypass amb això, no? Connectar-ho a través d'un xip d'aquests per poder saltar, diguéssim, la interrupció que sigui que té els nervis.
I seria possible això?
Això diu que en principi que seria el primer pas que ens podia indicar que seria la manera doncs, de fer aquests pegats per poder restablir la comunicació entre nervis.
O sigui, es podria curar un tetraplègic?
Sí, això, tira endavant, evidentment. Això
si tirés endavant?
Inicial, sí.
Caram, seria no, a veure, és una via interessantíssima, eh?
Seria molt interessant, i a partir d'aquí doncs, ja podríem anar a tirar més endavant. Podríem connectar, doncs, en lloc de connectar-ho a la medula, podríem connectar-ho doncs, a una pròtesi, i aquesta transmissió, diguéssim, d'impulsos elèctrics del cervell, ja hi ha pròtesis actuals que segurament serien capaces d'interpretar i moure's en funció d'això. Per tant,
però a veure, per la gent que ens escolta, estem a les beceroles, eh?
Sí, com sempre.
Clar, com sempre.
Sí, ja sabeu que sempre expliquem experiments inicials, moltes vegades amb animals i tot això, però clar, són les proves que demostren que en principi es podria fer una cosa que no s'havia fet fins ara, doncs d'empalmar nervis, diguéssim, es podria fer amb aquest sistema, potser.
És molt interessant.
Seria molt interessant.
Anem al rànquing d'aquests últims 15 dies.
Número 4. Es presenta la primera màquina portàtil de llegir genomes.
Escolta, últimament estem parlant molt de màquines, no? Que llegeixen sí, però... el genoma.
Clar, aquesta la volia portar avui perquè és just el contrari de la que vam parlar fa un parell de setmanes, no? que dèiem que hi havia aquesta, si recordeu, una màquina molt grossa que valia 10 milions de dòlars i que llegia genomes de tota Castanya, perquè, i a més a un preu molt barat, que els costava com uns 1.000 dòlars el genoma i en podia llegir en qüestió d'hores, en podia llegir uns quants. Ara, la màquina aquesta és just el contrari, però veureu que té una altra utilitat. És una màquina que es diu Mini Ion, i és petiteta, és gairebé com un d'aquests llapisos de memòria. Es connecta, de fet, al port USB de qualsevol ordinador. I la idea és que és just el contrari, com dèiem. És una màquina totalment portàtil, barata. No se sap encara quan costarà, perquè encara no està a la venda, però aviat ho estarà. Serà molt barata, bastant assequible, i podrà llegir doncs, petits trossos d'ADN. Així com l'altra, la màquina grossa, pot seqüenciar tot el genoma i llegir tot un genoma d'una persona.
Però de vegades no cal, no?
Exacte, moltes vegades no cal. Moltes vegades només ens interessa llegir un trosset perquè hi ha algun marcador d'alguna malaltia o alguna cosa i suficient per moltes proves diagnòstiques, això seria més que suficient. Si això realment funciona, si quan es comercialitzi realment es demostra que és tan bona com la companyia diu que és, podria ser una revolució en l'altre sentit, no? En el sentit que podria ser molt més assequible tenir la teva maquineta de llegir ADN a qualsevol hospital o qualsevol consulta i llegir doncs, el fragment d'ADN que ens interessa molt ràpid allà mateix. No sé si us recordeu la pel·lícula Gataca, el que feien era que identificaven la gent precisament per això, no? Quan entraven a treballar, posaves el dit, t'agafaven una mostra de sang i immediatament llegien un tros del teu ADN i et deien si és la persona que era o no. Això és la demostració de que estem anant...
anem cap allà. Sí. Vinga, una altra.
Número 3. Conversar amb els nadons els ajuda a parlar millor.
Sembla de sentit comú, això.
Sí, això em sembla no? Més o menys tothom ho té clar. Però ara aquest és el primer estudi que han seguit una mica el tema aquest i han arribat a unes conclusions crec que interessants que tots els pares, si més no, hauríeu de saber. Això es va presentar, de fet, a una conferència recent a l'American Association for the Advancement of Science i la idea era que van...
No t'hem entès, el nom de l'American?
Vinga, American Association for the Advancement of Science.
For the Advancement
of Science.
O sigui, l'Associació Americana per l'avanç de la ciència.
Sí, és AAS, si busqueu perfecte. Per internet, és aquesta, són les sigles.
És que hem posat tots unes cares.
Sí, perdoneu, que l'anglès em surt així
ben ràpid. Ben ràpid, va. Va,
el total. Que han fet aquests científics és que han gravat les converses que els pares mantenien amb els seus fills al llarg d'una sèrie d'anys,
sí.
I llavors han estudiat com aquests nadons els hi feien proves i veien com entenien les paraules i com començaven a aprendre i a processar el llenguatge. No? Llavors el que van veure és que als 2 anys d'edat, aquests nens en els quals se'ls parlava freqüentment i de forma directa, o sigui, en conversa, no amb llenguatge infantil, sinó...
No, exacte. Això no.
Que això
sí, ja... Parlar-li normal.
Parlar-li com si fos una persona.
Encara que ell en aquell moment no t'entengui.
Exacte, ells evidentment no t'entenen, però tu els parles com si fossin bé com si fossin adults, i els nens que rebien aquest tipus d'estímul dels seus pares anaven 6 mesos avançats pel que feia comprensió lingüística que els nens que en els quals no se'ls parlava tant.
Doncs déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, i a més això, el que és més important és que van veure que quan tenien 3 anys i començaven a anar a l'escola, els parvularis, veien que aquest rendiment, aquesta abans que tenien, aquest avantatge que tenien en llenguatge, es traduïa en un millor rendiment a l'escola. Per tant, l'aprenentatge del llenguatge es tradueix molt directe, té un impacte molt directe amb el que és el rendiment d'aquestes edats inicials.
Per tant, parleu amb ells. Ells parleu no us respondran, us somriuran, però exacte. Escolta, tot allò després dona els seus fruits. És exactament. Important. Exactament. Va, una altra.
Número 2. s'està preparant una batalla de bacteris a l'espai amb l'ajut d'unes cheerleaders.
Però què és això?
Aquesta m'agrada molt.
Escolta, vaig no pot ser més surrealista.
Exacte.
Això, eh?
doncs és important i té una certa gràcia, ara veureu.
A veure.
Això és un projecte que es diu Mercuri, per Mercuri amb dues Cs. Si busqueu per internet veureu que és molt divertit perquè tenen unes fitxes d'una sèrie de bacteris que els han posat en una espècie de competició espaial. No? El que fan és que, ja ho hem dit altres vegades, no? que s'està estudiant com creixen els bacteris a l'espai, perquè si volem realment colonitzar altres planetes o mantenir la gent a l'espai durant temps, hem de saber què passa amb els bacteris i quines possibilitats hi ha que hi hagi infeccions. Doncs per fer això, han organitzat ho han fet aquesta vegada en format de concurs. No? Han recollit una sèrie de bacteris de diferents llocs i els han posat uns contra els altres i els enviaran a l'espai d'aquí poc, d'aquí uns mesos.
A veure qui guanya.
A veure qui guanya. La competició, que en aquest cas es tracta de veure quin creix millor, quin es reprodueix millor i quin sobreviu millor a les condicions.
I si s'alien? I si no fan la guerra, sinó que s'ajunten entre ells?
Els han posat separats, per això. Els posaran en caixetes separades perquè no passi
perquè tot
no
pot passar amb els bacteris, eh?
Sí. I ara veurem aquí on entren les cheerleaders a la història aquesta, que és la part més surrealista de l'assumpte. Als científics aquests se'ls va ocórrer que per recollir les mostres de bacteris, podien haver-ho fet a qualsevol lloc del món, però se'ls va ocórrer de reclutar una sèrie de cheerleaders i recollir les mostres dels bacteris de diferents estadis d'esports, això als Estats Units, no? D'estadis de futbol americà, de beisbol, de bàsquet, i les cheerleaders, doncs, quan anaven a fer la seva feina, aprofitaven, treien un cotonet i recollien els bacteris del terra d'allà de l'estadi. I han trobat, doncs, bacteris molt diferents a tot arreu
del país. Han agafat mostres del terra dels estadis de futbol americà dels Estats Units.
Futbol americà, beisbol, bàsquet, diferents, sí. Llavors, la gràcia ara és que cada bacteri, doncs, se sap on l'han trobat i és una mena de competició entre els diferents ciutats i estadis per veure quin tindrà el bacteri més resistent.
Els més marranos.
Els més marranos.
A veure qui són. Ostres, doncs té el seu què, eh? No, Mercuri, eh? Mireu per internet, si voleu.
Sí, és divertit, ja
ho veureu. Amb dues Cs. Mm-hmm. I arribem al número 1.
Número 1. Descobert el motiu pel qual ens agrada mirar les cares boniques.
No és justament per això, perquè són més boniques, que ens agrada?
Clar, però veuràs que té una raó biològica darrere. A veure, tots sabem això. De manera inconscient, constantment estem jutjant les cares que veiem. Tots, sense voler-ho, estem doncs, donant una puntuació a les cares que trobem, que veiem pel carrer i decidim instantàniament si són maques o no són maques. Però això és important, perquè ja sabem també, doncs, que, com dèiem, no? ens agrada mirar les cares boniques, ho sabem això, i això té un impacte en la relació que mantenim amb les persones, perquè les persones que són més guapes doncs, no les tractes de la mateixa manera que encara que no, inconscientment, encara que ho intentis, no les veus ni les tractes de la mateixa manera que les persones que no són tan, diguem, tan afavorides físicament. Això és una cosa que se sap fa temps, és un comportament que és biològic, no és només social, és una cosa que és instintiva. I a més és comuna d'homes i dones, per tant no són només els homes que es passa a tots. Ara això, l'article aquest és un article publicat a la revista Molecular Psychiatry, que el que fa és trobar la raó biològica darrere aquesta preferència que tenim per les cares boniques. El que hem vist és que mirar cares boniques activa uns receptors als cervells que es diuen MOR, MOR, que el que fan és que aquests receptors participen normalment en el que s'anomena aquests circuits de recompensa, no? Són aquests receptors que s'activen quan el nostre cervell ens dona una recompensa.
O sigui,
per exemple,
ens dona plaer, d'alguna manera, mirar una cara bonica.
És el mateix tipus de plaer o el mateix tipus de gust que ens dona menjar bé o inclús el sexe mateix, activa aquests receptors. I el que hem vist, doncs, que per primera vegada s'ha vist, doncs, que el sol fet de mirar una cara bonica activa també aquestes senyals al nostre cervell. Per tant, el nostre cervell ho veu com una cosa, com una recompensa, com una cosa agradable i maca.
I què passa quan veus una cara? A veure, de vegades veus algú que té una cara molt estranya i també te'l quedes mirant.
Aquí suposo que no dona tant plaer, en aquest cas.
És curiositat, és veritat que, a veure, que de vegades veus gent que no... que es queda, però mirant-los, que dius, oh, escolti, faci el favor de controlar una miqueta com mires. Jo això ho observo al tren, de dir, no cal que l'estigui mirant tanta estona aquesta persona que té potser, doncs, una cara diferent, no cal, i la gent no controla, eh?
Ma, això podria ser que activés altres circuits relacionats amb això, amb la curiositat
la
i amb
curiositat.
Altres coses. Aquest experiment, us l'explico, el van fer amb 30 homes heterosexuals que miraven cares de dones amb un ordinador, no? En diferents cares de diferent tipus de bellesa, i els demanaven que les puntuessin en funció de com les trobaven de més o menys atractives. I el que van fer per això és que van fer tres grups. Amb uns els van donar morfina abans de començar. La morfina és una droga, un fàrmac,
sí,
que sabem que, a més, estimula aquests, a part de tots els efectes que té, estimula aquests receptors, és un d'aquests estimulador dels aquests receptors MOR. Després van donar una cosa,
sí,
que
provoca més plaer, aleshores.
Exacte. Eh? Ja et dona una sensació, ja te'ls activa abans de començar. Després van donar una que es deia naltrexona, que és el contrari, que és un inhibidor d'aquests receptors, i un altre grup que era el placebo, que era el control. I el que van veure és que la gent que tenia activada ja aquests receptors amb la morfina es passava més estona mirant les cares.
Es quedaven enganxats.
Es quedaven més enganxats. I els de la naltrexona al revés, no s'hi passaven tanta estona, i, de fet, ni tan sols les puntuaven tan altes. O sigui que...
I els placebo?
Els placebo eren, diguéssim, l'entremig d'aquests dos. O sigui, entre els dos extrems, entre no fer cas a la bellesa o estar totalment encantat i enganxat a la bellesa, hi havia els del mig que eren la reacció normal, diguéssim. Això demostra que activant aquests circuits de recompensa del nostre cervell, veiem, doncs, és un sistema de gratificació que veiem que passa i està molt relacionat amb mirar la bellesa. Funciona amb cares, però potser, no sé, igual també funciona amb altres coses.
Veient una obra d'art,
per exemple,
que t'agradi, no?
O el que
és estètic. El que és estètic provoca plaer. Que t'agrada a tu, que a més és molt subjectiu, eh?
Però clar, sí, no, evidentment hi ha un factor subjectiu, però en el tema de la bellesa física sí que hi ha una... Estem tots els humans més o menys d'acord, i hi ha una raó bastant lògica, que la idea és que l'evolució ens força a buscar, doncs, les parelles atractives, perquè el que nosaltres considerem bellesa i atractiu té una correlació, o si més no tenia abans, amb el que és la salut i la capacitat reproductiva de l'individu. Per això als homes ens agraden les dones amb els malucs amples i amb els pits grossos, perquè són senyals de fertilitat, tradicionalment. Clar, això és una cosa biològica.
Doncs aquest receptor es diu mor, es podria dir amor. Es diu
gairebé,
mor, gairebé. Salvador Massí, moltíssimes gràcies per haver parlat avui amb nosaltres, una vegada més al Via Lliure, i fins d'aquí a 15 dies.
Que vagi bé.
Adéu-siau. Adéu-siau.